A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra. Salut per totes i tots. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Com cada programa, ens disposem a parlar de salut de les persones grans. La nostra intenció és que els propers 30 minuts els puguin resultar interessants i a la vegada útils a l'hora de buscar, triar i trobar una residència. Com sempre, avui tenim un programa ple d'informació, entrevistes i consells del món de la tercera edat. Començarem amb el tema del dia. El seguirà l'entrevista, finalitzant amb la borsa de treball i la consulta del treballador social, un temps dedicat per complet a les persones grans. Abans de començar el programa, escoltem un consell.
Hi ha estudis que demostren que mai no és tard per adoptar formes de vida saludables. Encara que tinguis 80 o 90 anys, si comences a practicar una mica d'exercici cada dia, menjar de forma més sana i a relacionar-te més amb els altres, en pocs mesos notaràs que millora el teu estat d'ànim i fins i tot algunes malalties. No tot, però una part del teu benestar està a les teves mans.
Avui entrevistarem el fundador de l'empresa de transport ecològic amb bicicletes. A les vies de so, Jordi Carretero. Ens presenten els convidats avui en Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, com vulguis. Benvingut.
Bona tarda.
Bona tarda.
I tu creus això de que una vegada que saps anar amb bici no se t'oblida mai?
Sí, ho crec i ho he comprovat, sí senyor.
Tu ets ciclista?
Sí, me'n van ensenyar quan era petit, 4 o 5 anys, i vaig estar molts anys sense fer-la anar, i un altre dia la vaig agafar les gonyoles, igual que el primer dia, sí senyor.
Déu-n'hi-do, és que ho diuen, eh? Però sí. Jo em quedo parat perquè veus a gent gran anant amb bicicleta,
sí.
I a vegades això que veus als caps de setmana per la carretera i veus aquests grups de ciclistes que van, que a vegades fan una mica de por i que els cotxes els hem d'aprendre a respectar molt bé, perquè un copet i pots matar una persona sense voler,
sí.
o si ets molt dolent,
sí.
Hi ha gent que ha fet coses terribles, però s'ha de protegir moltíssim els ciclistes. Sí. Però veus que hi ha ciclistes pel cos, per la cama, per les cares, dius, coi, aquest senyor o aquesta sí. senyora ja és una senyora granadeta.
El que passa és que aquests senyors no ho han deixat, com per exemple t'he dit que ho he deixat jo. Aquestes persones ho han fet cada dia o cada cap de setmana, pujant les costes a Garraf o a Vallvidrera, ho van practicant, estan musculats.
Però fins a quina edat creus que això es pot fer?
Jo crec com tota la vida, fins que el cuerpo lo aguante.
Pues, saps què va aguantar el cos d'una persona que es deia Robert Marchand i que ha mort el passat mes de març? De
no,
maig?
Què va aguantar?
109 anys en bicicleta.
Imagina't, veus?
Aquest senyor és un senyor que ara, jo crec que és el ciclista, que esportista federat, diguem-ne, és un senyor francès, va néixer el 26 de novembre de 1911, es deia Robert Marchand, i va viure la seva vida com si fos una epopeia de debò. Perquè quan era petit, quan era jovenet, ell volia ser ciclista. Però no va poder fer-ho, perquè, clar, les obligacions del moment... Pensem que va néixer el 1911. O sigui que aquest senyor va veure la grip espanyola, aquesta que era la pandèmia de la que ara som... és la següent gran pandèmia, és la de la Covid, però ell va viure la primera quan tenia 7 anys.
Que va morir moltíssima gent.
Clar, 50 milions de persones a tot el món. Aleshores, durant la seva joventut, volia ser ciclista professional, però no va poder.
No va poder, clar.
Perquè es va haver de posar a treballar, per tenir la família, va treballar de bomber, va treballar d'agricultor de canya de sucre, però saps quan va poder dedicar-se a la bicicleta? I es va federar als 60 anys.
Quan es va jubilar.
Això no ho diu la notícia, però als 60 anys potser es va jubilar, o potser abans de jubilar-se, i aleshores va començar a fer ciclisme sènior. I aleshores se'n va adonar d'una cosa, i és que quan fan categories de ciclisme, sí, només diuen els de menys de no sé què i els de més de 50. I clar, amb ells li van fer una categoria que durant un temps era l'únic que hi havia, que era ciclista de més de 100 anys i ciclistes de més de 105 anys. I ell era l'únic. I el moment culment de la seva vida, potser, crec jo, va ser el 4 de gener de 2017, quan ell va fer un rècord que era inèdit. Una persona de 105 anys va donar 92 voltes al velòdrom de Saint-Quentin de Yvelines, a prop de París, i va fer 92 voltes, 22 quilòmetres, 547 quilòmetres, 22 quilòmetres i 500 metres en 60 minuts. Jo crec que ens quedem amb aquesta idea al cap de que al final l'obstacle te'l poses tu.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I avui a És Gran Sa Gran continuem parlant de bicicletes. I tenim un convidat que ens parlarà de bicicletes des d'una altra perspectiva. Benvingut, Dani Ruiz, responsable de l'empresa Chita.
Molt bona tarda.
Gràcies d'acompanyar-nos. I aviam, jo sé que l'empresa Chita és una empresa de repartiment en bicicleta, però que també esteu desenvolupant les activitats de transport sostenible. I dins d'això hi ha una iniciativa que heu portat aquí, que es diu Cycling Without Age, o sigui, anar en bicicleta sense edat. Dic, com vas descobrir tu aquesta iniciativa?
Mira, doncs va ser una casualitat, va ser l'any 2016 que havíem de fer un viatge en bicicleta per Dinamarca, per Copenhague concretament, i vam descobrir un projecte que ens va agradar molt relacionat amb tricicles, no? Doncs vam veure que hi havia uns tricicles que serveixen per portar gent gran i que mitjançant voluntaris doncs anaven a donar un passeig a gent que no podia anar en bicicleta o que preferia que el portessin, i que tant pel punt de vista del passatger com també pel voluntari que transportava aquesta persona gran, que era un projecte com molt, molt bonic i com que tenia moltes parts bones, tant des del punt de vista del passatger com des del conductor, per dir-ho així. Així que ens vam posar en contacte amb ells, com dieu, és Cycling Without Age, que van néixer a Copenhague, Dinamarca, i vam veure com que era un projecte que l'objectiu era anar ampliant l'activitat en diferents ciutats, no? És a dir, quan alguna ciutat d'Europa, inclús del món, estava interessada en el projecte, es posava en contacte amb ells i els ajudaven a posar-ho en marxa a la seva ciutat respectiva, i així ho vam fer a Donosti. És a dir, vam parlar amb els responsables del projecte, els vam dir, mira, doncs a Donosti és una ciutat amb molta infraestructura ciclista, que també nosaltres tenim experiència amb tricicles, si és veritat que l'experiència principal la teníem en portar paquets, però sí amb tricicles de tres rodes, i ens van ajudar a posar-ho en marxa. Així que vam ser la primera ciutat a la península en arrencar el projecte llavors, a l'any 2016.
Interessantíssim. Perquè la gent es faci una mica la idea, quan parlem d'un tricicle, no estem parlant d'una roda davant i dues al darrere com un tricicle de nens petits, no? És com una mena d'híbrid entre bicicleta amb una mena de banc o davant. Ens pots explicar una miqueta més? Pensant que això és la ràdio, aviam, com podem donar la idea de què és aquest tricicle?
Molt bé, mira, doncs just has dit una paraula clau, que és aquesta espècie de banc, no? Realment és un tricicle amb dues rodes davant i una roda al darrere, on els passatgers van davant, sentats en una espècie de banc, però que el banc està muntat a sobre de dues rodes. Per tant, els passatgers van davant, poden veure tot el paisatge de la part frontal, i el conductor va al darrere. El conductor és el que s'encarrega de pedalejar. Són tricicles, a més, amb pedaleig assistit, és a dir, hi ha un motor elèctric de 250 watts que en el moment de pedalejar el conductor l'ajuden a poder suportar pues, el pes de les dues persones perquè està preparat per poder portar o transportar a dues persones a la part frontal i d'aquesta forma pues, poder donar un recorregut per la ciutat. És d'una amplada més o menys d'un metre d'ample, és a dir, és un banc d'un metre on hi caben just dues persones i és una forma molt placentera, no sé quina seria la paraula exacta, però molt agradable de poder moure's perquè així els passatgers no han de pedalejar i el que s'encarrega de dirigir el tricicle i de pedalejar és el conductor que va assentat al darrere.
Mm. I des del vostre viatge a Copenhague el 2016 fins ara, com està la situació de Cycling Without Age a Espanya?
Pues la veritat és que ha anat a més, però sobretot en els últims dos anys, l'últim no tant pel tema del coronavirus, però sí just abans de que comencés el tema de la pandèmia, estava en pleno auge, no? És a dir, vam començar a la ciutat de Donosti, a continuació es va juntar a la ciutat de Barcelona, que a Barcelona es diu Bicicleta Sense Edat, però és que a continuació va venir Saragossa, a continuació va venir Albacete, a continuació va venir València, va venir Saragossa, va venir a Corunya, i ara actualment som unes 15 ciutats les que està el projecte en marxa. Això és un projecte que és sense ànim de lucre, és a dir, l'objectiu és, mitjançant voluntaris, donar un recorregut a gent que no pugui o que tingui la mobilitat reduïda o que estigui residint en una residència per donar-li una volta per la seva ciutat. Actualment som, com deia, unes 16 ciutats, serem uns 30 tricicles, més o menys, els que hi ha en la flota, però també és un projecte que a nivell macro, és a dir, a nivell mundial, pues ja està en marxa a més de 220 països, és a dir, és algo que va començar en un barri de Copenhague que es diu Christiania, però que a continuació ha anat agafant com fans del projecte i que ho han anat muntant a diferents ciutats i que a tot apunta a que cada vegada més ciutats s'apuntin en aquest projecte, que moltes vegades és liderat per una associació, com deia, sense ànim de lucre, que es crea a nivell local i que el que busca és, per un costat, la part de tenir voluntaris amb ganes i amb l'esperit de poder acompanyar aquesta gent gran i, per l'altra banda, els passatgers, que moltes vegades acostumen a ser passatgers que viuen a residències i que moltes vegades pel tipus del dia a dia o per la dificultat de medis de mobilitat, pues no es poden moure. Sí. No? En el cas de Donosti, pues, que vivim en una ciutat on tenim el mar dintre de la ciutat, en aquest cas, pues, hi havia molta gent vivint en residències que feia igual 10 anys que no veien el mar.
Doncs, Dani,
No,
és que justament comences a tocar el tema que jo et volia fer una pregunta, i és que jo vaig descobrir Cycling Without Age aquí a la ràdio quan recordo que fa potser un any va venir la primera residència que va parlar del tema, crec que era la residència de la Sauleda, crec que està a Sant Antoni de Vilamajor. Doncs recordo que ens en van parlar i que a més estaven fent com actes o events per intentar aconseguir l'import per tenir la seva pròpia bicicleta. Llavors, la meva pregunta anava per aquí, la meva pregunta anava per preguntar-te això, que veig que no només una ciutat pot adherir-se a aquesta iniciativa, sinó que veig que també una residència ho pot fer i què en treu d'això?
Exacte. Bueno, el més difícil, per començar igual pel final, moltes vegades el més difícil és la financiació del tricicle. Són tricicles que costen al voltant d'uns 5.500 euros. Són tricicles molt preparats per fer aquest tipus de servei i no és com una bicicleta, sinó és quasi més com un cotxe, quasi, no a nivell d'estètic, sinó més a nivell de preu, que no una bicicleta, i els beneficis són molts. És a dir, a nivell de la residència, doncs els dona la possibilitat de poder crear una activitat a l'aire lliure, on sigui d'una forma molt individualitzada aquest moviment de persones, és a dir, que puguin disfrutar del passeig de forma personal, no és com entrar en un autobús o en un taxi o en un microbús on hi ha altres residents, sinó és una forma molt personalitzada de poder fer un trajecte. Inclús molta gent el que demana és poder visitar el barri on han viscut tota la seva vida i que fa temps que no hi poden passar, no? I d'aquesta forma s'aconsegueix pues, tornar a transportar aquestes persones pel seu barri d'origen o per la seva ciutat o poder visitar zones o poder fer, inclús prendre pues, un pinxo, no? En el cas de Donosti, que és típic als pinxos, pues, poder menjar un pinxo una altra vegada.
Ara hi ha, segur que hi ha gent que ens ha escoltat i ens diu... I està pensant, bueno, jo estic en una residència, jo mateix, la meva mare, un germà, li aniria molt bé això. Com pot contactar amb vosaltres?
Pues mira, realment no tenim encara una pàgina web que ens agrupi a totes les ciutats de la península que estem en marxa. Per tant, aconsellem per poder que puguin arribar on nosaltres els puguem posar en contacte amb cada una de les ciutats que està en marxa, estaria la nostra pàgina web, que és Chita, que s'escriu amb txita.com, és a dir, chita.com, els podríem posar en contacte amb cada una de les persones, que ens poden escriure un correu a info@chita.com, i seria la forma de que nosaltres, depenent de la ciutat des de la que ens escriguin, els podríem redirigir a cada una de les ciutats que està en marxa. En el cas que siguin en Catalunya, està allà la pàgina web amb bici sense edat, on ja recull les ciutats de Catalunya que estan en marxa, que són bastants, és a dir, em sembla que són 4 o 5 ja les ciutats que estan en marxa, està Terrassa, està també Barcelona, és a dir, hi ha diverses ciutats que estan ja en marxa, i realment, si és veritat que és un projecte igual difícil de poder oferir per una sola persona, però sí, a mesura que van naixent aquests projectes a les diferents ciutats, la idea és molt oberta, no? No només és poder donar el servei a una sola residència, sinó sí, és veritat que el normal és que aquestes ciutats on es posa en marxa el projecte puguin donar el servei al màxim de residències i al màxim d'usuaris, que aquest és un dels objectius, no? Que sigui un projecte obert on no només el puguin disfrutar uns usuaris d'una residència en concret, sinó al màxim d'usuaris, i per això moltes ciutats comparteixen com usuaris diferents residents de diferents residències.
Doncs em sembla una iniciativa fabulosa, i jo crec que sí que va ser la Sauleda, no?, que ens ho van explicar, i esperem d'aquí un temps, ara, durant l'estiu o després de l'estiu, que vingui alguna altra residència que ens expliqui la seva experiència, i que, mentrestant, les que vulguin saber què es pot fer per entrar en aquesta xarxa, per poder, fins i tot, si es tenen els diners o es poden aconseguir comprar un tricicle per la residència, poden connectar amb info@chita.com, però Chita, T-X-I-T-A. I moltíssimes gràcies una altra vegada a Dani Ruiz, que és fundador de l'empresa de transport Chita i a més, un promotor també de Cycling Without Age. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs, Marc, a la borsa de treball moltes vegades diem ofertes, dediquem un altre dia a parlar de temes de curiositat,
sí.
I avui el tema del qual volem parlar és el següent. Jo recordo que fa un temps vam parlar de com era treballar en una residència de nit.
Sí,
i consells per treballar de nit.
Sí.
Doncs penso que avui, ja no per la gent que treballa en residència, sinó per la gent que treballi de nit en general, he buscat alguns consells per, un cop fora de la feina, és a dir, com ha de ser la teva vida quan treballes de nit, sigui una setmana o sigui que treballes sempre de nit, pautes que et poden anar bé. I és que m'ha semblat molt interessant. I la primera és que és molt important mantenir una dieta equilibrada, perquè està demostrat que quan treballem de nit estem més acostumats en aquests dies que treballem de nit o setmanes a podem dir, a picar entre hores, a menjar malament, a comprar menjar ràpid, perquè el cos ens demana com més sucre, més coses d'aquestes que podem dir no sanes. Llavors, és molt important poder preparar el menjar per diferents dies per no haver de pensar, ui, em vindria de gust això que potser no ens convé, doncs millor ja preparar-ho abans tot molt sa.
Tenir-ho a punt.
Aquesta és una. També l'altra, que va molt bé, és pautar horaris fora de la feina, quan treballem de nit, és dir, doncs, quan arribi a casa, vale, el que primer que faré és dutxar-me. Després em dormiré, després aniré a comprar, em deixaré una mica i ja me'n tornaré a treballar.
Tenir un programa fet.
Sí, perquè això és molt important quan treballem de matí o de tarda, però encara és més important quan treballem de nit. També un altre aspecte molt important és dormir i descansar pel matí. Molt important.
Això és difícil.
Sí, és complicadíssim.
Sobretot si tens un veí que li agradi tocar el piano
o el bricolatge.
O la música o el bricolatge.
O el bricolatge. El que sí que recomanen els experts és, almenys per la gent que treballa a nit, dormir almenys 6 hores, vale? Tancar les persianes tant com es pugui perquè entri almenys de llum, i si tot i així tenim persianes que són antigues i encara passa algú de llum o estan més trencades, un antifaz, tot el que sigui el que faci falta per no haver de comptar ovelletes, és a dir, de dormir el més possible. I també és molt, diuen que també va molt bé abans d'anar a dormir una mica, dintre també amb les rutines, doncs també, per exemple, doncs, llegir una miqueta abans d'anar a dormir, al matí, més que res, perquè el cervell relacionarà aquests moments, 10-15 minuts abans de dormir del matí, amb toc a dormir, és a dir, el llegir i el dormir, això és molt important. I també relaxar-se. I per últim, intentar evitar durant la nit, per molt que estiguem, el cafè i els estimulants i tot el que porti cafeïna, perquè sí que potser a la nit ens fan falta a les 11 de la nit, quan entrem al torno a les 10 de la nit, però pot ser que després això ens perjudiqui quan arribem a casa a les 7 del matí o a les 8 i vulguem dormir. Per tant, són temes a tenir en compte aquests com a essencials.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta portem una pregunta bastant curiosa. Marc, tu saps què ets? Saps el que és? Jo no ho sabia. La anosognòsia?
No.
Doncs ho explico perquè...
Algo de la son, no?
No. No té res a veure. Hem rebut una consulta d'això, m'ha semblat molt interessant i ho he buscat.
I m'has fet la pregunta, aviam si...
Sí, perquè jo no ho sabia, dic...
No, ja m'ho imagino dic, que no. No perquè... crec que ho sàpiga molt poca gent.
Crec que poca gent, i és que la pregunta ens diuen... Ens la fa el Pau i ens pregunta... La meva mare té Alzheimer diagnosticat fa uns mesos, però no és conscient de la malaltia. Ho acabarà sent? Doncs, buscant la resposta, al blog de la Fundació Pasqual Maragall he trobat aquesta resposta, i és que una de les coses que pot tenir la mare del Pau és anosognòsia, que aquesta anosognòsia és la falta de consciència de l'enfermetat. És a dir, no som conscients de l'enfermetat que tenim. I llavors, buscant sobre aquest... He trobat un article, com dic, de la Fundació Pasqual Maragall, del seu blog, i parla de que la anosognòsia es presenta en casos com, per exemple, en casos amb Alzheimer, trastorn bipolar, demències, vale? Però és aquesta falta de capacitat d'introspecció per ser conscients de la malaltia que tenim. No tothom que té Alzheimer té anosognòsia, vale? I no, a vegades, potser no hi ha anosognòsies en una fase molt avançada, potser no hi és, i potser està en una fase molt primerenca i al revés, és a dir, no hi ha una pauta. El que sí que és important és això, no pensar que tothom que té Alzheimer té anosognòsia, i sobretot hi ha també una cosa important, i és que no hem de confondre l'anosognòsia, vale, que és aquesta falta de consciència, amb una altra cosa que es diu, que també és molt interessant, que es diu anosodiasfòria, que és el fet de que siguem conscients del que tenim, ho som, però no hi donem importància.
Perquè deixa'm que et digui que la persona que té Alzheimer, afortunada és que tingui aquesta malaltia. No l'Alzheimer, sinó que no recordi tot el que dolent que arriba a ser l'Alzheimer. Tot el que se li emporta de la vida, tot el que deixa de ser persona, afortunadament no recorden el que van perdent. Perquè si ho recordessin, et ben asseguro que seria
també
molt més trist.
Al mateix moment, això és superbo, però també...
No, és superbo, és real. És real.
Però l'altra part és que a vegades no recordes de coses i dius, per què no em recordo? Per què no em recordo? I et frustres. Sigui com sigui...
Sí. Si tens Alzheimer, no et frustres, perquè és que als 5 minuts ja no recordes el que has fet, és que no ho recorden. Encara que vulguin recordar, no poden recordar-ho. O sigui, se'ls esborra la memòria, no saben... I pràcticament se'ls va esborrant els amics, els companys i hasta la parella a vegades.
Sigui com sigui, el que diuen els experts és que el que no hem de fer mai és frustrar-nos amb una persona perquè no entén la seva malaltia,
no,
perquè té
la
nosognòsia, i per no tenir aquesta capacitat d'autoconsciència de la malaltia.
Els hem d'entendre.
Els hem d'entendre. Per tant, ja sabem el que li passa a la mare del Pau, el que li podria passar, millor dit, que pot ser que tingui o pateixi a nosognòsia.
Molt bé, doncs ens veiem al proper programa.
Fins la propera.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i, com sempre, ens agradaria molt poder comptar amb vostès al proper programa. Adéu-siau.